A poc més de 2 mesos pel referèndum de l'1 d'octubre encara està per determinar la llei que el garantirà i el farà possible. Per esvair incògnites, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium ha organitzat aquest dimarts una xerrada a càrrec de la diputada santcugatenca de Junts pel Sí, Àngels Ponsa. Senyora Ponsa, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Oh, gràcies a vosaltres, que sempre hi sou.
Per començar, la pregunta bàsica, el dia 1 d'octubre es podrà votar?
Es podrà votar i amb totes les garanties democràtiques que necessita, doncs, un acte com aquest, no?
Precisament aquí em roba la segona pregunta que li volia fer. Es podrà votar amb normalitat?
Es podrà votar amb normalitat perquè justament la llei del referèndum garantirà que es pugui votar, doncs, com hem fet sempre en totes les eleccions, amb més de 30 anys que portem ja fent eleccions, doncs es podrà votar.
Una llei que s'ha d'aprovar properament, 5 cèntims d'aquesta llei, coneix vostè com serà aquesta llei?
Sí, la llei de fet està fins i tot publicada a la web de garanties.cat, perquè és una llei que, si bé no és del tot encara definitiva, perquè si està acabant de treballar i també s'està recollint justament de totes aquestes xerrades que estem fent aquests dies arreu del país, tots els diputats de Junts pel Sí, doncs potser, i també del desplegament que pugui fer el govern, doncs igual s'hi acaba incloent algun aspecte, però la llei pràcticament està feta i garanteix això, garanteix que el dia 1 d'octubre podrem votar com ho hem fet sempre, en els llocs habituals, i amb totes les garanties que té qualsevol consulta, qualsevol referèndum, qualsevol elecció.
En cas que l'estat espanyol tombi aquesta llei, què passaria?
Jo voldria avançar a aconteixements, perquè de fet el que treballem és per animar que la gent vagi a votar, i que hi vagi tothom, els que volen votar sí, els que volen votar no, els que vulguin votar en blanc, o sigui que ens creiem que és un acte del tot democràtic i que val la pena, doncs, tenir el respecte que sempre hem tingut per la democràcia i per tant exercir el nostre dret i deure de votar. Qualsevol altre escenari, doncs ja se'n preocuparà qui se n'hagi de preocupar. Jo crec que nosaltres, les entitats sobiranistes, els partits polítics que, doncs, donem suport al referèndum i al govern, volem això, volem que es pugui votar i que es pugui votar amb garanties.
Se n'ha parlat moltíssim, però m'agradaria fer 5 cèntims amb vostè. Quines diferències té aquesta votació, aquest referèndum, respecte a la consulta que es va fer el 9 de novembre fa ja uns quants anys?
Home, és diferent, és bastant diferent, perquè entre altres coses el 9 de novembre no hi havia cap llei que el regulés, va ser per mi va ser un acte que va tenir molt de significat i molt de pes, o sigui, jo no li vull treure cap mèrit, al contrari, va ser un exercici democràtic d'altíssima qualitat i molt ben fet. En aquest cas és un referèndum que serà vinculant, i aquesta és la gran diferència, que estarà regulat per una llei, que és la llei del referèndum, que tindrà observadors internacionals, que tindrà una sindicatura electoral, o sigui, en comptes de tenir la junta electoral, que sempre doncs, tenim en qualsevol elecció, tindrà la sindicatura electoral, en fi, que té tota una sèrie de mesures que fa que tingui validesa jurídica i validesa doncs, a nivell internacional, no? Que sigui un referèndum validat per tothom.
Tornant a la llei i apel·lant a aquesta normalitat que es busca amb aquesta, de cara a preparar aquesta votació, també es preveu la protecció dels treballadors públics que hi participin d'aquesta llei?
Sí, totalment, perquè en cap cas cap treballador públic ha de patir cap mena de conseqüència per aquest fet, perquè de la mateixa manera que qualsevol elecció que han fet doncs, hi han hagut persones que hi han participat de l'administració voluntàriament, doncs en aquest cas també pot ser així, no? Però en cap cas hi haurà cap penalització o hi ha d'haver cap penalització cap a ells, no? La responsabilitat l'assumim els polítics, l'assumeix el govern, l'assumim els diputats del Parlament, perquè és la nostra feina i perquè ens toca fer-ho així.
Com de difícil és a aquestes alçades un referèndum pactat amb l'estat espanyol?
Home, després de tants anys que portem intentant pactar alguna cosa, ja no un referèndum, alguna cosa, fins i tot que seguin en una taula per poder parlar, per poder dialogar, doncs està molt clar, hem arribat fins aquí perquè abans no hi ha hagut cap voluntat de diàleg per part de l'estat espanyol, cosa que no és a l'inversa, perquè hi ha qui ho vol posar en el mateix nivell i no té res a veure. O sigui, jo crec que els diferents governs catalans, les diferents forces polítiques catalanes hem intentat per poder parlar i per poder arribar a acords i hem sigut propositius, hem presentat mesures que mai han tingut resposta, que mai han tingut retorn, i arribat a aquest punt no ens queda més remei que aquesta direcció que hem agafat, perquè és que no ens donen altra opció. Per tant, el que no podem fer és seguir, perquè seríem masells i ens estimaríem molt poc i seríem molt poc dignes i hem de buscar doncs, les solucions, i nosaltres un cop més la solució és dir bueno, doncs, un referèndum, sapiguem el punt que som i que guanya el sí, doncs molt bé, al cap d'uns dies, si això ho preveu la llei, es declararà la independència. Si guanya el no, doncs acceptarem el resultat, perquè per això som demòcrates i per això preval la democràcia per damunt de tot, no?
Independentment de la participació, això que diu?
Sí, o sigui, és que com a qualsevol elecció es guanya per vots. Un vot més, doncs es guanya, sigui el que sigui, no? A vegades les coses van molt justes i no seria la primera vegada que anessin justes, en un sentit i en un altre.
Deixi fer un parell de preguntes que potser es filen molt prim, però revisant tot el que s'ha parlat fins ara d'aquesta possible llei, sí que em generen aquests dubtes. I va en referència a la composició de les meses electorals. En aquesta ocasió es farà per sorteig, a diferència del 9-N, que era voluntari totalment. En aquest cas sí que es farà un sorteig.
Com sempre, qualsevol elecció que es fa, els membres que composen les meses electorals venen determinats per un sorteig, que passa que això la gent normalment no ho sap, però és un sorteig que es fa uns mesos abans en les seus dels ajuntaments i allà determinen doncs, a través d'una votació i d'un sorteig l'ordre i la composició de les meses.
I si li toca a gent que no hi vol participar del referèndum, què passaria?
Bé, doncs sempre hi ha suplents, no? Hi ha titulars, sempre hi ha titulars, hi ha suplents, i en cas de que ni titular ni suplent, que això també ha passat moltes vegades en les eleccions qualsevol, les eleccions municipals, les eleccions catalanes, en fi, doncs és la primera persona que entra a votar la que doncs, ha de posar-se en el lloc de la persona que falti. Vull dir que això no és res estrany, ja hi ha sigut moltes vegades. És veritat que la llei electoral espanyola penalitza les persones, perquè de fet és un deure ciutadà això. Això no sé si es penalitzarà o no es penalitzarà, perquè de fet això encara no està desenvolupat, però en tot cas estic convençuda, estem tan segurs que hi haurà tantíssima gent que voldrà, en cas que no hi hagi les persones que hi han de ser-hi, que no tindrem cap problema en aquest sentit. No serà el problema la composició de les meses electorals, n'estic ben segura.
I també és molt important, de cara a aquest referèndum, la participació del món local. No serà el cas de Sant Cugat, perquè en el cas de Sant Cugat la majoria del ple és independentista i si anem més enllà, a favor del dret a decidir. Però si hi ha algun municipi que no facilita la votació, com es garantirà aquelles persones del municipi que vulguin votar la participació?
El cas de Sant Cugat segur que no ho és, perquè la mateixa alcaldessa s'ha pronunciat molt, molt fermament, no?, en el sentit de que Sant Cugat es podrà votar. En aquells municipis en què això no sigui possible, en espais municipals, que ho hauran d'explicar molt bé els alcaldes o alcaldesses que no deixin votar els seus ciutadans, hauran d'explicar-ho molt i molt bé, perquè grinyola molt aquestes alçades democràtiques, però en cas de que passés això, per sort a totes les poblacions del país hi ha espais que no són municipals, que són doncs, de la Generalitat o, en fi, sí, o fins i tot els mateixos ateneus, em sembla que han fet un manifest on ells es proposen també per poder ser seus electorals, i hi haurà, en fi, multitud d'entitats que podran oferir, però la Generalitat gairebé a tots els municipis del país o té un CAP o té un poliesportiu o té un institut o té, vull dir, que hi ha altres edificis. Però vaja, jo penso que això és l'última instància, perquè em costa pensar en qualsevol alcalde d'aquest país, encara que no estigui d'acord i com s'han fet les coses o com s'han deixat de fer, però que pugui negar la seva ciutadania d'anar a votar, ho hauran d'explicar molt bé, perquè costa molt d'entendre.
Senyora Àngels Ponsa, diputada de Junts pel Sí, gràcies per atendre Cugat.cat i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.